matí amb Raquel García. Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.
Sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten l'alegria de viure tan necessària a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Bon dia, Raquel. Com estàs després de tanta pluja, tant vent?
Doncs déu-n'hi-do, eh? Quines imatges.
Sí, estem patint perquè tots els barcos, el mar està revoltant, no? I ara parlàvem també amb la nostra convidada, que és una enamorada del mar, enamorada d'aquest Mediterrani, que el mar és apassionant, ens apassiona, amb ella li apassiona el mar, és una persona doncs, que s'ha embarcat en una gran aventura a la seva vida, jo diria, que ha anat cap a terres, ella ens ho explicarà, cap a terres del Magrib, cap a terres de les illes, i aquest mar que tant estimem a vegades té això, no? Que és imprevisible, com el que està passant, no? Que té aquestes onades. És a dir, el mar sempre se l'ha de respectar molt, se l'ha d'estimar, però tenim un Mediterrani preciós, igual que la nostra convidada, no? Amb aquests ulls negres. Fantàstic, no?
Doncs ara que ens hem posat en situació, donem-li la benvinguda a la nostra convidada, Ivonne Puig, que és doncs, antropòloga, escriptora, arabista, enamorada, apassionada del mar, com ens comentava ara el Josep Alavedra, i aventurera. Bon dia i benvinguda.
Hola, molt bon dia.
A veure, explica'ns. Primer de tot, comencem pel principi. Ivonne, digue'ns a on vas néixer.
Vaig néixer a Sabadell, em sembla que la Mútua, no?
A la Mútua dels Amos?
Bueno, sí, dels Amos potser sí.
Allà al carrer de l'Illa o a l'Hospital Taulí?
No, sí, en el carrer de l'Illa, diries.
Al carrer de l'Illa, fantàstic.
Que recordi.
I quants éreu a casa?
Exacte, germans, germanes...
A casa som. Bueno, ara som molts, però així de base, el pare, la mare, jo sóc la gran, i llavors venia la Susana i el Weren, el Ramon.
Ah, tu ets la gran.
Sí, jo sóc la gran.
I feies això de mainadera amb els...
Mainadera... no en tinc la sensació d'haver-ne fet. De mandona, sí, però t'ho dirien ells, eh?
Sí?
Però de mainadera no. De fet, la Susana va néixer molt de pressa.
Sí?
No vaig ser gens de... No vaig poder ser gens filla única.
Ah, molt de pressa,
molt de pressa perquè vam néixer el mateix any.
Ah, caram.
Van anar ràpids, els pares.
Van anar ràpids i allà més ràpid encara.
Clar.
Perquè va sortir abans d'hora, o sigui que...
Ostres, i tu de quin mes ets?
Jo sóc del febrer, del 15, i la Susana va néixer el 31 de desembre.
O sigui, Aquari no.
Sí, Aquari.
Ah, mira, així ja quadra, no? Aquari, mar...
Sí.
I llavors el Werens és el petit?
Sí, el Werens és el petit. Va néixer al cap de 4 anys de... Bueno, que n'és que és jo.
Fantàstic.
Amb aquestes dues germanes, de referent, sí. M'imagino que entretinguts els pares. A què es dedicaven ells?
Bueno, la meva mare en aquella època, quan vaig néixer, no... Era, en aquella època em sembla que gairebé totes les dones estaven a casa.
Estaven a casa.
I el meu pare, mira, l'altre dia ho comentava amb la meva neboda, que li deia, jo no sabia quan era petita què feia el meu pare, perquè feia moltes coses diverses, no? I bé, el que recordo és que treballava en un banc, però molt abans jo no sabia què feia, i me'n recordo a l'escola que em preguntava una vegada, que penso que una mica exageradament petits, ens preguntaven què fa el teu pare, quin ofici tenen, i me'n recordo que en aquell moment no se'm va acudir res més que dir que era que no sabia si era caçador o professor de natació, d'equitació, disculpeu.
Ah, o sigui, caram, clar,
i evidentment
cavalls,
eren aficions, no? Però jo no tenia ni idea de què feia el meu pare en aquella època.
Amb aquell gran carruatge, no? Sí. Amb aquell gran d'això. Cole, quin cole vas anar?
Les Carmelites.
A Can Carmela?
Sí.
I què tal? Quins records guardes?
Mira, records bons. De fet, no hi he tornat més, però no puc dir que mals records. No, tinc records de jugar, de moltes amigues, de la Lídia, de moltes amigues.
Clar, ho tenia més, ho tenies a prop
tenia
de casa, no?
Tenia allà mateix.
Clar, anaves per allà per Correus i,
sí,
i avall, no?
Sí, eren 2 minuts de casa. Era la mateixa acera, més havia sí. d'anar travessant, i res, travessar 2 vegades ja hi era.
I vas anar de petita fins...
O vas de petita tot... fins que es va acabar, fins a 8è.
Fins a 8è.
I, vaja, anava amb la Susana i jo, totes dues. I el Berens, aquella època, anava als Escolapis, també.
Can Colapi,
això
clar.
Això sí, estava. Ells dos, per coses de la vida o el que fos, els van canviar i els van portar al Montcau la Mola.
Mm.
I a mi em van deixar les Carmeles perquè, vaja, perquè no hi tenia cap problema amb estar allà.
Vas estar bé i tot.
Sí, m'anava bé.
I anaves a la cantonada allà de Can Carmela, que hi havia el... Can Patata, no hi anaves?
Sí, tant, home. Can Patata, a Cal Bordes, a Cal... N'hi havia molts. Hi havia...
Que hi havia
estaven
els...
rodejats de botiguetes d'aquestes
de xutxes, de llaminadura. Sí. Clar, és que Can Colapi anàvem allà, que estava anava amb les Carmeles.
Esclar.
Clar, que estàvem
allà.
Allà
a fer cua, eh? Perquè hi havia una operació de gent, tots per agafar una peça.
Que és una època en què els nois i les noies...
Ui, sí.
Es anava molt, molt separat,
ens
no?
Ens veiem al carrer.
Exacte, i quasi d'amagat, eh?
Exacte, i això és la cosa que més vaig envejar sempre de l'Uerens i la Susana, que ells anaven a una escola mixta. Vaja, ah. És una antinatura total, no? El que ens van fer nosaltres.
Anaven a un institut, ja anaven mixtes.
Ah, bueno, no, clar. L'escola era mixta.
Era mixta, era mixta. Bueno, però nosaltres anàvem a la privada.
Bueno, jo,
em sembla que la Ivon volia doncs, més varietat, més diversitat a l'aula, no?
Exacte, sí,
home,
sí,
no,
sí.
És que ho trobo, vist no, després, en aquella època no em va molestar, vull dir, no vaig pensar gaire, però després te n'adones de què.
Vist en perspectiva, no?
Era l'habitual.
I guardes companys d'aquella època?
Amics, amigues...
Jo tinc amigues de tota la vida. He anat acumulant, bueno, he anat afegint, però moltes les he anat mantenint. I una de les amigues de les Carmelites, que encara que he tornat a reprendre una mica el contacte, encara que sigui així ara amb el WhatsApp, va molt bé, i el mail, és la Lídia Torres, una amiga que tenia, la més amiga que vaig tenir sempre a l'escola. En tinc d'altres, gent que conec i que he anat
veient. I conserves...
Veient, sí.
L'uniforme encara el...
No, quin horror! Fa poc el meu pare em va donar una fotografia que anava amb la Susana i jo amb l'uniforme. Amb una, saps? Però jo pensava, però què és aquesta minifalda? Gairebé a la mida de les calces,
És que jo de les horrorós. Minis aquelles me'n recordo, De les minis,
Sí, un uniforme blau marí, així tipopeto, em sembla. O no, però bueno. I a sota una camisa blanca, una camiseta blanca. Vomitiu, francament. Això sí que... Tenien vergonya.
I a l'acabar el col·legi, les Carmelites, què fas?
Vaig anar a una acadèmia, que es deia Xavier Casas, que va durar, no sé, no és una acadèmia que hagi durat molts anys, però va durar una època, va marcar una
és un clàssic,
època de la meva vida. Sí,
un clàssic.
I allà sí que vaig conèixer moltíssima gent.
Va ser un canvi, no? Això
sí, home, esclar, mira, mixta, era el descobriment, no? I bé, va estar molt bé. De fet, no només en conservo amics i amigues, sinó també amistat amb el professorat, no? Amb la Carme Lamarca, amb la Dolors Muñoz...
La Carme que va passar per aquí, si va passar pel programa,
sí, doncs
també...
Bé, doncs sí.
La gran Carme, no?
La Lamarca,
tot una icona.
Tot un personatge,
no?
De moltíssimes generacions, perquè ella és que ha estat sempre treballant en institut i...
Al peu de canó, sempre.
Sí.
I quan et comença, doncs, a interessar l'antropologia?
Antropologia. Mira, jo et diria ara, vista en perspectiva, que els meus pares són antropòlegs aficionats, sense saber-ho, o vocacionals més que aficionats.
És cert.
I per tant, penso que sempre ens han, almenys a mi, vaig rebre aquesta... l'input aquest de ser curiosa, no?, amb les coses i amb el que passava i amb el que passava en altres llocs.
Perquè ara, com a antropòloga, com definiries l'antropologia? Bueno, ho acabes
difícil,
de fer, no?
Però difícil, és l'estudi de com s'organitzen els diferents grups humans per resoldre els conflictes de la vida, no?, o les necessitats de la vida, no?, com es resolen de diferent manera diferents grups i en diferents llocs del món.
Clar, ho deia perquè precisament és això, no?, que llavors els pares realment són antropòlegs.
Els meus pares, sí. Clar. Jo sempre els he trobat molt curiosos. Allà on anàvem sempre s'interessaven per les coses així més de les tradicions o per, jo què sé, més patrimonials. I, de fet, jo he estudiat antropologia molt de gran, perquè jo quan estava a l'institut tenia clar que volia ser biòloga marina.
Fantàstic.
En
aquell
moment no ho vaig fer, es feia a Canàries.
Es feia a Canàries, sí, al mar, sempre al mar.
En aquell moment no ho vaig fer i després vaig tindre un espai de temps que no vaig estudiar, bueno, vaig estar fent anglès i vaig fer una pausa, i durant aquella pausa vaig llegir moltíssim. Llegia moltíssima i sobretot em vaig interessar molt per la literatura que venia dels països àrabs. I aquí vaig començar amb
amb la teva passió, aquell, no?
De dir, hòstia, el guapo que seria poder llegir Naguib Mahfouz, per exemple, en la seva llengua original, no? I mira, per cos de la vida, me'n recordo com si fos ara, un dia va venir la Susana, que vivia a Berlín, la meva germana, i em va dir, nena, que així, que és mi germana, és així, nena, que ens hem de treure hem d'entrar a la universitat abans de que treguin l'examen de no sé què, bueno, que hi havia un canvi de pla, aquí, i és ara o mai. I llavors va ser quan jo vaig dir, doncs va, m'hi foto, torno a la universitat, no? I com que estava amb això del rotllo de llegir molt literatura àrab, doncs vaig dir, filologia àrab seria guapo.
Que xulo, no?
I vaig començar.
A més, és una època que això no s'estilava.
No, que va, a la classe eren poquíssims, era un grup fantàstic, amb els quals sí que mantinc molt bona relació, molt bona.
I això on t'ho vas fer aquí a la...
A la UB, perquè la UB. No existia aquí a la UAP.
Val.
Si no, potser hagués anat a la UAP, però s'havia de fer la central. Allà al claustre antic, és, de fet, també és una història molt guapa. Estudiar allà és molt xulo.
I conèixer la llengua, com et va semblar el conèixer l'àrab i el...
Conèixer l'àrab va ser, home, difícil i interessantíssim. És entrar en un altre sistema, en una altra cultura totalment, no? Filologia àrab, ja ho deveu saber, amb les filologies no estudies només la llengua, sinó que et poses, i no tampoc és només la literatura. Sobretot en la seva, en la història de la seva
cultura, els seus costums,
en la seva història, però sobretot també amb els seus costums, i això em va bé. Jo quan vaig acabar filologia vaig començar a demanar beques al Ministeri d'Afers Exteriors per anar al Marroc, ja va ser quan em vaig llançar al Marroc, amb una pausa, bueno, amb una petita incursió al món àrab de Més Orient, al Mashriq. I vaig estar vivint a Damasc, i després al Caire.
Ostres.
I aquesta experiència, a la més enriquidora que he passat a la vida, segurament, i em va fer veure que la llengua no ho era tot. La llengua no ho era tot, ni molt menys. Era una eina. I quan vaig acabar la carrera, que vaig començar amb les beques per anar al Marroc, allà ho vaig acabar de confirmar. Una, que jo no tenia eines, tècnicament no tenia eines per la recerca, que la filologia no m'havia donat eines per la recerca, i dues, que el que és la llengua no era un fi per si mateix per mi. No m'interessava. L'etimologia l'adoro, m'encanta, i per mi és una distracció agafar un diccionari etimològic i buscar l'arrel de les paraules, no? Però que no em satisfeia, no? O sigui, la meva feina no era una feina. No volia jo treballar de traductora, per exemple, saps?
Allà amb una taula, amb la tancada...
Exacte, o quedar-me amb la llengua quan hi havia altres coses a partir de la llengua que m'interessaven. I va ser quan vaig decidir, Ivonne, aquí no s'ha acabat. I em vaig disposar per estudiar antropologia, i així va ser, reconec que és el millor que he fet a la vida, passar a l'antropologia, perquè la llengua sempre serà una eina i m'anirà molt bé. De fet, ha estat gràcies a saber àrab que he pogut fer tot el que he fet després per la tesi doctoral i entrar en contacte bé amb els marroquins, però l'antropologia, amb tot el que és l'estudi dels diferents sectors de la vida de les persones, de cada parcel·la cultural, vaja...
A la llengua com a mitjà per conèixer les persones, no?
Sí, no com un fi, sinó com un medi, no?
Perquè quan parlem, això expliques una mica, quan parlem així d'àrabs, quan parlem d'aquest món, geogràficament d'on estem parlant? De com...
Estem parlant d'un món àrab que és molt extens i que està dividit en el Mashriq i el Maghrib. Mashriq és Orient.
Mashriq.
És d'on surt el sol.
Ostres,
la paraula, que bonic. La paraula és això, és d'on surt el sol. I són tots els països que podem, quan parlem de l'Orient Mitjà o de Pròxim Orient, estem parlant del Mashriq.
Sí,
i hi ha Iraq, Síria, el Líban, i tot això.
D'on surt el sol?
Jordània. Sí,
la llum, no? La llum que il·lumina.
Per on arriba el sol? En el món àrab. O sigui, si tu poses un mapa del món àrab i t'imagines el sol com va sortint i
es va
pentinant, tot el món àrab, doncs primer comença per el Mashriq,
Ostres, per aquests països. Bonic, mira, eh? Avui hem après una cosa
per als països. I acaba, es posa a Occident, no? Com a l'oest. I en àrab, allà on es posa el sol, es tradueix literalment per Maghrib. Maghrib. Per això el Marroc, que és el país més occidental de tot aquest mapa, de tot el món àrab, es diu en àrab Maghrib.
Allà on es posa
Maghrib.
El sol.
O sigui, ells no es diuen Marroc. Marroc és una paraula francesa, bueno, és una paraula que han adoptat els francesos per denominar aquest país, sí. Que en realitat es diu Maghrib. Per això els marroquins ells no s'autodenominen marroquins, marroquens. Això els diuen els francesos o ells quan parlen en francès, però els marroquins són el Magharib, magribí. Un magribí és un marroquí i els marroquins és el Magharib.
O sigui que totes les persones que estan aquí d'això del que anomenem malament el Marroc són persones que venen del lloc on es posa el sol. Que maco, no?
Bueno, molt bonic, no l'anomenem malament, l'anomenem en la nostra llengua, però en la seva és així, és...
I hem de dir que has estat, com comentaves, no? A Síria, Egipte, al Marroc, no? A Tunísia, per estudiar, per treballar, per fer treball de camp, però també a la nostra ciutat vas treballar durant un temps en una botigueta d'herbes, no? De la teva mare.
Sí, i tant.
Doncs hi ha una persona que recorda com era treballar amb tu. Carme Canovas, bon dia.
Hòstia.
Hola, bon dia.
A veure, com era treballar amb la Ivonne? Perquè coneixent-la en aquesta estona suposo que divertida, no?
Home, i tant. El meu record amb la Ivonne és fantàstic. Una amistat extraordinària, de riure molt, de tenir molta complicitat, moltíssimes coses, etc. Sí.
Tu has estat sempre, no?, molt al seu costat?
Sí, me l'estimo molt, sí. Sí, i llegir, ella escriu tal com parla.
Parla molt bé.
I parla molt bé.
I parla tal com escriu.
I escolta, que jo sé que quan era fora, en aquests països, que dèiem, t'enviava cartes.
Sí, divertidíssimes.
Quina vergonya!
Ai.
Les guardes totes perquè això és un tresor, eh?
Ai,
totalment.
I on explica'ns això, a veure, aquestes cartes i aquesta relació, no?, amb la Carme,
sí,
tan especial.
La relació, jo diria que jo l'he coneguda sempre, de molt petiteta ja. Ella va començar una època a treballar amb el meu pare, i d'això la conec, bueno, d'això ens coneixem, però ja me recordo que en aquella època... Tinc una imatge d'una vegada, Carme, que vam anar tu, el Llibert, i els teus fills al Museu d'Història... No, d'Història no, aquell del Crusafont.
De paleontologia.
De paleontologia,
de paleo, sí.
Que és l'única vegada que hi he estat, i vam anar amb vosaltres. I això, érem petitíssims, teníem res, no aixecàvem pam de terra.
Jo penso que et conec a tu... Màxim tenies 10 anys. Màxim, eh?
Molt menys.
Que petita, no?
Va, potser sí. Però, bé, de fet, ha estat sempre a la meva vida, la Carme. I després a la botiga ens vam passar amb gran. Carme, com rèiem, te'n recordes? Quan marxaven els clients, ens pixàvem de riure. Directament.
Moltes anècdotes, no? M'imagino.
Moltes.
El que passa és que no recordo anècdotes concretes, però riure... I passant-ho bé...
Molt, home, Carme, no te'n recordes una vegada que va vindre un home? Que tu... Era un home que estava en una residència i no tenia gaire possibilitat econòmica, no? I necessitava un xarop i tu vas dir, miri, tingui el xarop i jo li regalo.
Ben fet.
I es va agafar l'home quan marxava, es va agafar la porta amb la porta oberta dient-li, usted sí que és un cavallero, dient-li a la Carme. Usted sí que és un cavallero, anava repetint, te'n recordes?
És que només va obrir la porta i va dir, me duele la tragadera, pobret.
Ai, pobra.
Anècdotes d'aquestes sí que em recordo de moltíssimes, de passar-nos-ho molt, molt i molt bé.
Sí, sí.
Ha sigut una amistat amb una diferència d'edat remarcable, molt, podria ser la meva filla. O la meva neta, gairebé.
No, no, la teva filla, Carme, home, que tenia l'edat de la Diana.
La filla petita.
Exacte.
Series la filla petita. Ens ho hem passat molt bé sempre que hem estat juntes.
Molt bé, home, i tant.
I hem compartit moltes coses, dinars, teatre, visites, no ho sé, Jo tinc un record constant de tu.
Sí, i jo també, Carme, de tu, i a més saps que continua, perquè ens anem veient.
Ens anem veient, i em deus una cosa.
Sí.
Ara va sortint.
Sí. Tens aquest llibre pendent. Moltíssimes gràcies, Carme, per col·laborar. Una abraçada
gràcies.
Molt forta.
Faltaria més.
Adéu, Carme.
Adéu. Estem parlant de la botiga d'allà del carrer La Rosa.
Bé, aquesta botiga, jo quan he començat a pensar en la Carme, no em referia al carrer de la Rosa, sinó al carrer de Sant Francesc.
El Sant Francesc.
A l'impactes visuals d'avui en dia, allà al Werens, hi havia la botiga de ma mare, una botiga preciosa, aquella sí que era bonica.
Exacte, explica, perquè ara la botiga està al carrer.
Sí, va arribar un moment que es va buidar una botiga que tenia la meva àvia allà al carrer de la Rosa, que és aquesta on hi ha ara.
Amb que està ara. Mm-hmm.
Sí. I la meva mare, doncs, era una època que tot anava molt bé i a més va ser el primer arbolari. N'hi havia un altre així de molt tradicional, de l'avinguda, però
diguéssim
que va ser aquest el primer arbolari així una mica més modernitzat i amb més productes que no només herbes, i semblava que anava molt bé i em va posar un altre. Finalment es va quedar la meva mare només amb el del carrer de la Rosa i va acabar tancant el del Sant Francesc, però va ser una pena.
Perquè així, el de les herbes, com ve? Com és, el de les herbes?
La meva mare. Sí. Li hauries de preguntar a ella, perquè, francament, eren petits,
no?
Nosaltres érem petits. A ella sempre li ha agradat tot el que és anar al bosc a buscar coses.
I tu hi anaves, també, amb les...
Sóc poc...
Poc arbolaire.
Sí, no l'he vist gaire convençuda, no.
Home, sóc més de gran, sí. Però en aquella època no m'interessava gaire el tema. Però ella sí que recordo que un bon dia pues, li va agafar l'idea de posar el negoci.
Sí, val.
I la va posar a la botiga.
Que és rodejat, envoltada d'aquestes olors, no?, d'herbes.
Sí.
Doncs escolta això, a veure què et diu aquesta cançó.
Tu i jo hem sopat en bons restaurants, tu i jo hem ballat a la llum, Fiesta Groc, tu i jo hem cantat a la vora del foc, tu i jo hem buscat coses similars, tu i jo hem tingut el cap ple de pardals, tu i jo dalt de la Nòria, tu i jo i la nostra història, però tu i jo no ens hem banyat mai al mar.
Al mar, al mar, al mar, al mar, al mar, al mar, al mar.
Plantem les tovalloles, convido a un gelat, juguem a pala grega, esquivem passejants. A l'horitzó es divisen les veles d'uns nens que fan optimist. A la cala del costat torno una estona que bufa de mar. Així estirada se'n veu espectacular, llarga i blanqueta a la sorra llegint intrigues vaticanes. De final inesperat és abusiva, tanta calor t'incorpores i et poses bé el banyador.
No sé què et diu aquesta cançó, a mi em dona molt bon rotllo, eh?
Sí, molt bon rotllo, a mi també m'agrada molt, i tant.
Doncs hem de dir també que ets autora de la novel·la A Sol Post, guardonada amb el 6è Premi de Narrativa Marítima Vila de Cambrils de Josep Lluís Savall. Com va ser, doncs, que va sorgir la idea de crear aquesta història? I què és el que explica?
Aquesta novel·la parla d'un mestre d'aixa. Bueno, parla tot una, és tota una aventura d'un home que, de Formentera, un formenterer que és mestre d'aixa i que pues, es troba en un moment de la seva vida d'aquells de crisi que tots hem passat o que passarem, i que decideix emprendre un viatge. I amb el seu veler surt a navegar i se'n va i fa tota la Mediterrània fins a... Bueno, tot des de les Illes Pitiuses, baixa fins a la costa africana. La va bordejant fins que arriba a un port que es diu Jebha, a la costa mediterrània del Marroc, i allà doncs s'hi queda i es queda allà, bueno, i passa tota una aventura en allà, no? Com a mestre d'aixa i descobrint el que és el Marroc, el poble marroquí.
Doncs hem volgut que parlessis amb qui et va fer la presentació d'aquest llibre a la llar del llibre. Te'n recordes qui era?
Sí, la Carme.
Sí. Bon dia, Carme Nieto. Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Com estàs?
Doncs aquí fent aquesta trajectòria per la vida i també la trajectòria professional de la Ivonne. Explica'ns com va anar aquesta presentació.
Ah, ostres. Doncs, hola, Ivonne.
Hola, guapa.
Ara, ara.
Sento, eh?
Això ha sigut una... Digues, digues.
Una trampilla.
Sí.
Pues, bueno, res, recordo que érem a prop de Setmana Santa, la Ivona em va posar un WhatsApp en plan, estàs per aquí per Setmana Santa? I jo així mitja en broma li vaig dir, que em necessites per alguna cosa? Però mai m'hagués imaginat el que em anava a demanar. I res,
no
em va...
Gaire, no.
I res, em va dir, ostres, em podries fer la presentació del llibre? Jo, clar, bueno, vaig dir-li que sí perquè bueno, perquè som amigues i perquè m'agrada escriure i això, però em va enganxar en plan, oh, quina por, quina vergonya, és algo que no havia fet mai. I res, li vaig dir, bueno, m'hauré de llegir el llibre, me'l vaig llegir, bueno, vam estar comentant i preparant una miqueta, i ella em va dir, no et preocupis que no vindrà ningú perquè és Setmana Santa i tal i qual, i jo, vale, vale. I ostres, estava ben ple, no? I res, la veritat és que va anar molt bé. I
va
que...
ser molt bé.
Bueno, no ho sé, però la veritat és que agraeixo que em provoquessis passar aquesta experiència, no? Perquè va ser molt xulo. I res, i després, enhorabona, i ja sé que continues escrivint, que vas presentar un altre llibre fa pocs dies, no? En l'Impactes Visual.
Sí.
Que també m'han dit que estava a tope.
Sí, i...
estava ple, sempre patint, o ja si va gent, i ho tenia ple.
Bueno,
tenia...
Aquestes coses...
Quin
sí.
era
sí,
aquest
eh?
Nou llibre? Quin era?
150 milles al sud d'Escap.
D'Escap.
Contes del Marroc.
I, bueno, res, això que ets molt bona escrivint i això que domines molt el llenguatge, estructures molt bé, és molt xulo. I, a més, com tens tota aquesta base, no?, antropològica, pues, això li dona molta consistència a tot el que fas.
Quan fa que us coneixeu vosaltres dues? Expliqueu-nos una mica la vostra relació.
Jo la veritat és que jo crec que la Ivona era amiga del meu germà més que meva al principi de tot, perquè per edat i tot ells coincideixen, jo sóc més gran, bastant més gran.
No, bastant més gran no, Carme, home.
No, home. No, més o menys igual, més o menys igual.
Sí, és cert que jo era primer amiga del Sebas, però després vam passar a ser molt més amigues tu i jo, eh?
Sí, però vull dir, el d'entrada era això, no? I llavors hem anat com coincidint, llavors hem estat temps sempre sense veure'ns, i ara, doncs, això, ens vam potser retrobar sobretot amb aquest tema de l'escriptura, no? Que ens hem anat com dient alguna cosa i veient i així. Però sí, per almenys fa 30 anys llargs, que ens coneixem. És horrorós.
És horrorós,
això.
O sigui, que ella et va fer un atracament, eh? Et va fer un atracament...
Sí, bastant, va ser així, però bueno, no, ja dic que estic agraïda perquè sempre són experiències que, no sé, que et posen a prova, no? I va anar molt bé, la veritat, és que va ser xulo.
Bueno, Carme, cal dir que t'ho vaig demanar tu per una cosa, eh? Perquè tu ets l'escriptora de referència, també.
Sí, home, anda ja!
Home, és que la Carme, si la Carme és bona,
la Carme escriu, també.
Escriu contes i són sí. contes que algun dia, bueno...
Anda.
Carme, ja. Que sí.
Bueno, un dia quan em jubili, a veure si m'hi puc dedicar. I faig alguna cosa de bo. Bueno, molt bé, guapa. Jo estic a la botiga ara mateix, eh? Vull dir que si entro el guaig de penjar.
No, ja està, només sí, era perquè ens expliquessis això que ens ha fet molta gràcia.
Ella està allà a la botiga, a la Rambla.
Sí. Jo de la Carme tinc una de les imatges més així més potents, és de la festa dels meus 30 anys, que la vaig fer a casa meva, al pis on ara viu el Werens.
Sí.
I me'n recordo de tu com si fos ara, allà ballant.
Sí, hòstia, va ser molt divertida aquella festa.
Va ser una nit memorable.
Va ser molt xula,
Això, ho heu d'escriure, eh?
Això. Exacte, això és el proper llibre.
Això heu de fer un conte, sobre això.
Bueno, i jo, tia, una cosa que bueno, suposo que es pot dir que és divertida de tu, que em va impressionar molt al principi que et vaig conèixer.
Digues.
Que parla, bueno, que és... Tu estiuejaves molt a Formentera, no?, perquè t'estimes
sí,
molt la illa,
sí.
I allà hi estiuejava algun personatge famós, que ha sigut molt famós després.
Ai!
I crec que tens una foto amb ell.
Quin horror. Sí,
jo no.
Sí, amb l'Antonio Banderas.
Ah!
Però va ser una llàstima, perquè jo anava despullada. No la vaig poder ensenyar mai pràcticament a ningú, no? Perquè allò, la que la traies d'allà a Formentera ja quedava com una mica...
I el Banderas també anava...
No, ell anava amb un slip horrorós.
Sí?
Bueno, jo l'he vist aquesta foto.
Jo vull veure-la.
Home, que s'ha de veure, s'ha de veure.
Que em costaria trobar.
Ens l'envies.
Quina bona anècdota, escolta.
Ens la va fer la seva dona.
I va ser simpàtic, sí?
Molt simpàtic. Bueno, podria dir més coses que no diré, però ens la va fer la Anna Leza, que era en aquell moment...
era la seva
la primera
dona,
no? La primera, sí, dona que va tenir.
I molt simpàtica. De fet, va estar molt bé, sí, sí. Vaig passar bé amb ells.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, bueno, Carme, per compartir aquesta estoneta amb nosaltres. Que vagi molt bé.
De res, i un petó i bon.
Gràcies, Carme, un petonasso.
Vinga, adéu.
Gràcies.
Adéu, adéu.
No, dic que, a més, hi ha una cosa que, si t'hi fixes, la Carme també ha trucat primer, després ara una altra Carme. Si estàs voltejada de Carmes, la Carme la marca.
Encara n'hi ha més.
I n'hi ha més. I la Carme és la patrona del mar, és la Mare de Déu del mar. O sigui que d'alguna manera...
Ai, que tot lliga.
La Verge del Carme, la patrona dels mariners. Vull dir que d'alguna manera...
I parlant de mars i mariners, també tens pendent, no?, la publicació de l'Illa dels Tres Fars. S'acabarà publicant?
Estem aquí documentats.
Aquí no sé qui hagués xivat tanta cosa.
Documentats.
Però ja ho veig ja. Tant de bo que sí. Jo espero que sí. De fet, és una cosa que tinc pendent de revisar-la. Uh-huh. De revisar-la. Perquè aquesta novel·la, a mi li tinc molt afecte, molt carinyo, perquè va ser la primera. La vaig escriure en un moment de crisi, en la tesi doctoral. On estava escrivint la tesi, Formentera, justament, va haver-hi un moment que ja no podia més. Jo portava 5 anys amb aquell tema i la meva directora, una dona estupendíssima, però que estava molt, molt malalta, m'estava endarrerint molt la redacció final perquè no podia ella revisar i se m'anava endarrerint. Llavors, me'n recordo com si fos avui, era el dia de les Illes Balears i jo estava a la plaça de Formentera, de Sant Francesc, amb una ballada pagesa, allà menjant orelletes i bevent vi bo, i de cop sona el meu mòbil, m'hi poso i és la Teresa Sant Román, la meva directora, i em diu: Ivonne, he terminado la lectura de la tesis, está muy bien, pero creo que tendrías que reestructurarla completamente.
Això passa.
659 pàgines.
Déu-n'hi-do.
Em va agafar un atac. No? Em vaig asseure amb un esglaó, me'n recordo d'on era, i li vaig dir: Teresa, gràcies per la direcció de la tesi, ha estat molt bé, però aquí abandono. Aquí s'ha acabat. No tinc cap interès ni necessitat de ser doctora, segurament no em canviarà mai la vida. I fins aquí ha arribat.
Tenies claríssim que no canviaries l'estructura, no?
No, 659 pàgines, després de 5 anys, ja no podia més.
Imagina't.
Em sortia per tot arreu. I em va dir: Ivonne, no te la tomes mal, no sé què, és fàcil. Dic: fàcil? No, jo ho deixo.
Ho tenies claríssim.
Quan arribés a casa me llames, vaig arribar a casa i dic: Teresa, ho deixo. Ivonne, te tomas 3 meses de descanso, o los que necesites, y volvemos a hablar. Esto es muy típico, pasa a mucha gente, tal y cual. I vaig dir: vale, d'acord. Vaig penjar, me'n recordo res, com si fos ara, li dic al Llorenç: jo ho deixo.
Normal, sí.
Vam dinar, i després de dinar, mira, em va agafar. Vaig agafar l'ordinador, me'n vaig anar a la cuina, vaig començar. Vaig obrir una pàgina en blanc, 3 mesos i havia sortit l'Illa dels Tres Fars. I quan vaig acabar-la, quan vaig posar el fin...
amb una satisfacció, m'imagino.
El dia 12 de maig o d'abril, no me'n recordo, de 2012, que era, me'n recordo que li vaig dir al Llorenç: torno a agafar la tesi.
Necessitaves aquest respir que t'havia dit ella.
Exactament. Sí. El que necessitava era treure emocions. Clar, la tesi emocions. Era una cosa farcida de dades científiques. Mm-hmm. No podies deixar allà res subjectiu. Tot havia de ser objectiu. Se m'havia, saps? Estava amb una quantitat d'emocions que havia de treure, d'explotar, i em va sortir l'Illa. L'Illa dels Tres Fars.
O sigui que en el fons la van sopegar. El que et va dir, en el fons...
Sí, segurament.
No,
de fet, va ser genial, perquè quan vaig tocar la tesi vaig fer una mini reestructuració, però mínima, i vaig pensar: a veure si cola.
Lliga tot.
I va colar.
I va colar
està
completament.
Està molt bé, Naura, Ivonne. I dic: fabulós.
Perfecte. I llavors, clar, aquesta secció es diu l'alegria de viure. Quan a la vida et trobes obstacles, que sempre n'hi ha, ensurts, dolor, problemes, com fa la Ivonne? D'on treu aquesta alegria de viure?
Tinc molta resiliència, no ho dic de broma. Vull dir, tinc una qualitat i és aquesta. M'entusiasmo molt ràpidament. O sigui, sóc d'explosions, sóc visceral i quan algú peta m'enfonso, i potser perquè m'enfonso molt, de seguida el dol el passo ràpid, també. Passo uns dols molt de pressa, en general, si me'ls deixo viure. I després sempre surto més amunt, o sigui, surto disparada. Sóc entusiasta, i això ho he heredat dels meus pares, vull dir, i de la família. En general, penso que visc en una família d'entusiastes.
Això és molt positiu, eh?
Sí.
Això, portar-ho a l'ADN és fantàstic, no, Josep?
La capacitat aquesta d'entusiasmar-se.
Sí, de...
A vegades amb poc, pues, de seguida t'il·lusiones.
Com els nens petits que tenen aquesta alegria de viure, aquesta curiositat innata, no? Que això és el que et fa avançar moltes vegades. I explica'ns, perquè clar, has guanyat molts reconeixements, no? Has estat guardonada moltes vegades també amb diferents premis.
Bueno, no de molta volada, són premis locals. Però...
Estamos hablando de tu libro ahora, Estamos hablando de tu libro, No et queixaràs, Estem parlant aquí dels llibres. Sí.
Bé, a veure, l'Illa ja us dic que va sortir en un moment així de crisi i no se n'ha... El vaig enviar amb algun premi i no ha sortit premiada. Però després, el segon, que és a Sol Post...
Sol Post.
Va sorgir de que jo vaig acabar la tesi. I de premi va ser Tornem al Marroc. Havíem estat molt bé a Xauen, 5 anys en allà, convivint amb la gent, i en teníem moltíssimes ganes de tornar-hi. I va ser acabar... Vaig llegir la tesi, de fet la vaig defensar... Si la vaig defensar un 2 d'octubre, teníem uns bitllets per agafar el vaixell el dia 4. I del dia 4 d'octubre ja marxàvem cap al Marroc. Ens vam embarcar, ja teníem un altre cop la casa llogada, i vam arribar a Xauen a la cerca... d'un altre tema per investigar. O sigui, jo el que volia era trobar un altre tema d'investigació. I estava, feia molt temps, em rondava pel cap el tema dels mestres d'Aixa. De passar de l'antropologia social, que és molt dura, perquè és en contacte amb la gent i el tema és la gent, al tema de l'antropologia cultural, a algo més patrimonial, algo més de tema això d'oficis, i m'agradava molt el tema del mestre d'Aixa. Llavors, vaig prendre la decisió de fer un estudi sobre una prospecció, un estudi prospectiu sobre els mestres d'Aixa que quedaven al litoral mediterrani del Marroc. I m'hi vaig dedicar. Això. Vam estar allà 2-3 mesos entrevistant mestres d'Aixa i cercant-los.
Brutal, no? L'experiència, m'imagino.
En queden
pocs i la seva feina és molt rústica, molt primària, amb poques eines, amb eines molt manuals, però sobretot és que tenen una manera de treballar també molt...
Bé, molt singular, clar.
Que a més és la fusta, no? El treballar...
Artesans, no? Sí. Un altre ritme,
un altre...
Un altre
ritme,
no?
Però que ara mantenim molt les tradicions. Exacte. Perquè segurament ja no van a buscar la fusta al bosc com feien els seus pares, que això ja es feia. O sigui, si tu, Josep, has llegit a Sol Post, no sé si l'has llegit,
sí, estic.
Ho explico, no? No? A Sol Post ve tot explicat com es feia abans, no? Com
exacte.
Es feia... tradicionalment, anar a buscar un tronc que s'avingués a la forma que tot cal per l'elaboració del bot. Doncs bé, vaig estar fent aquesta recerca, vaig demanar ajuts i quin any era? El 2013. L'any de la crisi brutal en les institucions culturals a tot arreu, però que el que és la cultura va caure
en
picat a sota terra i no s'ha recuperat mai més. Doncs no van arribar els ajuts i allà es va quedar tot el material, tota la informació i tota la vivència i llavors vam tornar del Marroc me'n vaig anar a viure a Formentera una altra vegada i estant a Formentera va ser quan vaig dir, vomita nena, i em vaig posar a escriure tot el que em va venir una història, però sobretot volia aprofitar totes aquelles dades sobre els mestres d'Aixa. I això és a Sol Post. Llavors, en tornar aquí, vaig enviar-la amb un premi premi aquest de Cambrils, i mira, afortunadament vaig sortir guardonada i es va poder publicar.
I per què t'agrada tant escriure?
I el mar.
M'agrada el mar i escriure és. No sé, penso que és la manera que tens d'expressar-te, no? Cadascú té la seva manera de treure els seus sentiments i... jo necessito, m'agrada escriure, m'agrada molt, o sigui, m'hi abstrec, no? Vull dir, m'abdueix l'escriptura quan m'hi poso i quan entro sobretot en una història, perquè és clar, una cosa és escriure un article sobre antropologia o sobre el que estic fent, una conferència,
un article acadèmic,
sí, i això doncs, també et pot absorbir molt, no? Però quan entres en una història imaginada sobretot, és com una mena d'abducció completa, no? És clar, que se't posa dins i no pots ni menjar gairebé.
És que ara jo me l'estic mirant i, és clar, jo ara que estic llegint el llibre aquest que deia, i és clar, quedes així corprès perquè, és clar, quasi escriu com parles, que té raó la Carme. I, és clar, et vas imaginant ara passatges del llibre i me la miro amb ella, amb aquest cabell negre, amb aquests ulls, i, és clar, i tot quadra més, clar. comparteix més. És que parla
no
molt.
Conscient. Parla molt bé. Sí. Escolta, Ivonne, perquè jo no vull que marxis sense que ens expliquis també aquestes estades que fas.
Clar.
Sí. Organitzem estades etnogràfiques, una mica perquè viure allà va ser una experiència tan trasbalsadora en positiu, que no ens va donar la gana de tornar aquí i dir, hosti, això ho ha de viure més gent, no? Clar. Coneixem coses que no estan dins els circuits turístics i bé, i també com que les recerques malauradament no reben subvencions, doncs avui en dia un s'ha de buscar la vida amb altres coses, i a mi m'ha semblat que era una bona manera de portar gent d'aquí allà on jo conec, allà uh-huh. on jo he viscut i allà on són ben rebuts per la gent que a mi em va rebre bé. I per tant, doncs això, fem petits grups de 10 persones i ens els emportem a Xauen o a Marràqueix, però sobretot i recomano Xauen perquè és allà on nosaltres tenim tot el nostre entorn així d'amistats. I els portem a llocs on no aniria una altra persona, no? Vull dir, si
com per
vas,
exemple, digue'ns, a veure, que volem viatjar
doncs,
des de l'estudi.
Mira, a Xauen, per començar ja, busquem un lloc agradable per estar, on qualitat-preu ideal, no? Vull dir que uh-huh. coneixem bé els llocs, i després els portem a menjar coses populars, que no tothom s'atreviria potser si no ho coneixes, i la vaja, per mi la sortida estrella d'aquests viatges és un dia que els portem amb un mercat setmanal d'aquests que on la gent, bueno, dels llogarets, de tots els Eduards, de les muntanyes baixen a vendre els seus productes i a comprar el que els hi cal, no? I això és una experiència mística. Mística o catàrtica, eh?
Totalment.
Perquè la gent en general difícil de trobar-te en un lloc d'aquests o d'atrevir-te a anar-hi, no? Uh-huh. O d'endinsar-t'hi. De vegades aquestes aglomeracions de marroquins poden impressionar amb un estranger, no? Uh-huh. Doncs és preciós de veure això, preciós. Preciós sobretot perquè la mirada d'ells i d'elles, sobretot d'elles, és impressionant. És una mirada cap a nosaltres, eh? Nosaltres allà totalment. Arribes a ser una mica
l'atracció
d'aquell dia, no? És una mirada d'això, d'innocència, no? De dir, ah, què són aquesta gent? Què volen?
Què fan aquí? Què fan, no? Què volen? I escolta, quin tipus de perfil d'assistents, de públic, venen doncs, sí. aquestes estades.
Jo vaig pensar-ho quan ho vaig programar per gent més aviat adulta. La meva idea era agafar gent que s'acaba de jubilar, uh-huh. que avui en dia els recents jubilats és gent que la majoria han estudiat o no, però vull dir que han tingut inquietuds més culturals, més accés a la cultura. És gent que encara estan en una situació bueno, que físicament encara estan bé i tenen més o menys uns ingressos, i portat aquest tipus de persones a gaudir una mica aquestes experiències, no? És el meu perfil ideal, eh? Uh-huh. De fet, el primer viatge el vaig fer amb gent molt més jove, però, i van gaudir-ho, però penso que jo estic bé amb aquest tipus de públic.
Bueno, doncs sí, aquí haurem d'organitzar aquí entre els oients de l'Alegria de Viure, podem organitzar
exacte,
aquí una sortida,
mira,
fer com un mínim concurs, un mínim aquí, si ens promocionem.
Poquets. Què hem de fer per si doncs, algú ens escolta i vol participar bueno, en alguna d'aquestes estades? On et trobem?
Doncs, a veure, hi ha una pàgina... Hi ha una pàgina web, i hi ha un Facebook, i hi ha un Instagram.
Uh-huh. Com es diu?
Ens diem el Sud d'Ogígia. El Sud d'Ogígia. És un nom una mica complicat, ho sé, en soc conscient.
Explica'ns.
Però em va agradar molt, me'l vaig inventar jo i continuo. Uh-huh. Cada vegada m'agrada més.
Fem una cosa, perquè ara ens hauràs d'explicar aquest sí. nom, que coneixem-te segur que té doncs, algun misteri. Fem una pausa, deixem els nostres oients amb Nirvana.
Al matí de Ràdio Sabadell, cada dia des de les 11 a 2:15.
I amb aquesta música d'Orient volem descobrir per què aquest nom, Ivonne, al sud d'Ogígia.
Sí, el sud d'Ogígia m'ha agradat perquè, bueno, és un nom que
una
vaig...
sonoritat molt...
Vaig triar, sí, d'entrada perquè m'agrada com sona, no? Però dos, perquè és la, era la illa mitològica on a l'Odissea d'Homer... Ulisses que quedava atrapat per la, bueno, si quedava molt de temps amb la ninfa Calipso. I, bueno, jo me recordo que vaig llegir l'Odissea a Xauen, allò a les nits, a llegir una estoneta abans d'anar a dormir, i aquest nom em va agradar i la illa aquesta sempre m'ha quedat dins com una, bueno, allò un misteri, una illa mítica. I a l'hora de posar un nom al nostre programa, com que sempre anirem al sud de... I aquesta illa està ubicada, segons els geògrafs diuen, a l'estret de Gibraltar. Doncs, com que sempre pensem anar cap al sud, per això aquest nom.
Uh-huh. Que maco, no? Mm. Ja que parles de Xauen, comenta'ns, Xauen, quin significat té, no? Que a part que Xauen és preciós, eh? És un lloc quasi
mític. És el lloc on vam viure durant 5 anys i d'aquesta estada en van sortir les Cròniques de Xauen, que és el llibre que potser tinc més carinyo, més afecte de tots els meus.
Gran.
I és un dietari on explico les nostres vivències al llarg de 3 estadetes, 3 estades, que ja eren post-tesi, post-tesi, perquè mentre feia la tesi estava tan ocupada amb el diari de camp i amb la redacció del text que era impossible escriure res més.
Després sí, de la crisi cap a Xauen, no?
Sí.
Xauen, que és camí de Fes.
Sí, és camí de Fes. Bueno, és la porta del Rif.
Ah, exacte.
Et volia preguntar abans de que ens recomanessis algú perquè vingués aquí a l'Alegria de Viure, que quan fas la propera estada, per si els oients es volen doncs apuntar.
Bueno, quan anem cap a Xauen,
de fet, aquestes estades estan pensades perquè un grup ens ho proposi, o sigui, que hi hagi un grup d'amics, de familiars, de qui sí, que diguin, ara som 10, doncs què ens proposes? I llavors els hi fas una proposta.
Viatges
de tallers
adaptats, no?
Sí.
Bueno, de moment ja som dos.
Exacte.
Ja som a la Raquel, ens anem cap a...
Busquem
aquí
ullets, tota la... Si algú vol venir, a l'Alegria de Viure.
Ja busquem aquí una quanta penya i cap a Xauen.
A veure, n'hem fet d'organitzar, vull dir, de dir... A veure, tenim 4 persones, qui més s'apunta?
Mira, la Rocío també, jo crec,
també,
no?
La Rocío diu que també.
Doncs va, ja vinc,
a veure, ja
més.
Som 3, aquí anirem sumant.
3, ens en falten 7.
De fet, hi ha un grup pensat per Setmana Santa, però no m'agrada gaire viatjar amb dates d'aquestes, perquè...
Clar.
Gent, i no és el mateix, no és el mateix perquè et rebin com tant de rebre.
Clar.
Doncs ja buscarem allò, el calendari, les dates ideals per fer aquest viatge.
Sí, sí.
Ivonne, escolta, de qui vols que coneguem l'Alegria de Viure, que se'ns acaba el temps?
Ostres, si em puc dir unes quantes
persones. Pots dir-ho.
Mira, la Carme Nieto, que ha trucat, és una important. La Carme Cànovas, que ha trucat, és un altre personatge que cal entrevistar i tant, però té molt de suquillo, o sigui que important. I, home, si no hagués pensat ara, la Clara Soleil, amb la qual no hi tinc una amistat, simplement la conec, però vull dir que estic segura que ha de ser un personatge digne d'entrevista, però, i més ara, no?, amb tot el de la colla de Sabadell,
sí, home,
i
tant.
O sigui, que aquestes 3 persones, i bueno, encara em podria dir més, perquè la Jordina... una meva molt bona amiga que fa Marx, la Jordina també seria una bona persona per entrevistar, perquè té tot un... tot de vivències al seu darrere que són boniques de fer.
Doncs les buscarem, perquè a més 4 dones ja m'agrada.
Ah, sí, dones.
Ivonne, moltíssimes gràcies per compartir la teva alegria.
A vosaltres.
Una abraçada ben forta.
Un petó.
Gràcies. I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz. Al matí, amb Raquel García.